Existeixen unes qüestions que ens hem plantejat, plantegem i plantejarem. Són les preguntes eternes.
Arriba la segona edició del Preguntes Eternes. Recordem la primera, qui sóc jo? La construcció de la pròpia identitat psicològica i de l'autoconeixement. I va ser Jordi Nomen, professor de Filosofia i Ciències Socials, qui ens va dir que la identitat és una construcció personal, social i cultural i que sempre canvia, no? Perquè la vida, de fet, és canvi. I ens reconeixia que no ens preguntem gaire això.
No, perquè aquí hi ha una dificultat i és que preguntar-se qui sóc jo vol dir preguntar-se per la vida interior de cadascú. Per desgràcia, en opinió meva, jo crec que vivim en una societat molt abocada a l'exterior, a l'aparença, a mostrar-nos precisament no com som, sinó com no som, no? Aleshores, jo crec que ens ho preguntem molt poc perquè ens fa por. Ens fa por contestant-nos que aquí dins, que és on realment ens estem construint, hi ha ben poca cosa, no? I això crec que és molt important, precisament, ens ho hauríem d'anar preguntant més, no? Qui sóc jo? I sobretot això, qui sóc jo i cap a on vaig?
Doncs mira, justament aquest és el tema d'avui. Toca parlar sobre el rumb de la nostra vida, aquesta altra pregunta eterna. Cap on vaig? Jordi Coromines Escuder és doctor en filosofia, autor del llibre Entre Déus i el no-res, religions, espiritualitats, ateïsmes. Jordi, bona nit i moltes gràcies.
Bona nit, gràcies.
Cap on va Jordi Coromines?
Ah, doncs mira, cada vegada més apassionat per l'espiritualitat, per pensar el fet religiós i per assumir doncs, que ens fem grans i que anem cap a la mort. Eh? Això és una obvietat quasi bé, però es pot confrontar amb un cert respecte i també sense por. Perdre la por. Aquesta és sempre la bona intenció, ja ho veurem quan hi siguem davant. Aquesta és una mica la idea, sí.
Preguntar-nos qui som, deia Nomen, no ens agrada perquè la resposta ens fa por. No sé si on anem encara en fa més.
Sí, perquè encara és més difícil. És a dir, sempre caminem una mica a les palpentes.
Jordi, cap on vaig? És una pregunta amb múltiples respostes. Però una de capdalt potser vindria a ser que és el nostre full de ruta, no?
Sí, per saber cap on anem hem d'escollir alguns valors. Val la pena donar la vida pels altres? D'on surt? Perquè al final el que ens reconcilia amb la humanitat és veure que hi ha gent que estima, que solidaritza, que ajuda l'altre, independentment de la seva identitat i de la seva cultura. Però d'on ve tot això? Quins valors alimenten? On pouen tot això? Què fa de l'home digne? I això depèn, evidentment, de l'aposta, de les creences, apostar per una creença i pensar, reflexionar, deliberar.
Em pregunto si la gent s'ho pregunta prou, no?, això de cap on vaig, si hi ha un full de ruta prou definit en la vida de les persones en general.
No, jo crec que fins fa poc, aquí a Europa, el patrimoni d'aquestes preguntes, de l'espiritualitat, etc., era de les grans institucions, de l'Església Catòlica, aquí a Espanya, de les esglésies protestants al nord, i això és el que avui en dia està en decadència. És a dir, vivim una desinstitucionalització i vivim també una individualització. Cadascú, doncs, es fa el seu bricolatge i elegeix el que ell vol. És el que jo anomeno religions líquides. Això jo crec que ens porta cap a un món, en almenys Europa, perquè no podem parlar de l'Àfrica, Estats Units, de l'Àsia, és una altra història, però ens porta cap a un món on no sabem massa bé com s'articularà, quins valors l'inspiraran. Hi ha coses que fan molta por, per exemple, tota la qüestió de la intel·ligència artificial, que es presenta moltes vegades com un substitut de la il·lustració. Ja que l'educació ha fracassat, modifiquem l'home, modifiquem-lo nosaltres tecnològicament per fer un home bo. Però es pot fer, jo puc fer una persona més intel·ligent, teòricament, no? Però no està dit que aquesta persona més intel·ligent no decideixi passar el dia bevent cerveses, no fent cabal de la seva intel·ligència. I aleshores això jo crec que el gran repte sempre és aprendre a deliberar, no només a l'escola, sinó a tot arreu, perquè hem de prendre decisions sense saber absolutament quina és la veritat, amb decisions probables, decisions que siguin el mal menor. I això es fa dialogant.
Parlant de prendre decisions, sovint fem coses per inèrcia, no? Perquè toca, sense escoltar-nos gaire. Per exemple, feines que no acaben d'omplir, o bé compartir la vida amb parelles amb les quals doncs, no tens objectius similars, perquè ens costa reflexionar, no? I afrontar prou de decididament un canvi en el rumb de la nostra vida. Com és això?
La responsabilitat és una mica de tots, eh? És fàcil dir, per exemple, amb el populisme imperant, doncs tota la culpa la tenen els polítics, els mestres o els altres. Vivim en una societat molt infantil, com si jo no tingués cap mena de responsabilitat. Però sí que tenim una certa responsabilitat en prendre els reins de la nostra vida, les decisions de la nostra vida. I és veritat que avui dia tenim gent molt sàvia, amb màsters, amb qüestions tècniques, però poca en expressar emocions, cap on volem anar, quina és la societat que vull construir, per què em fan por els altres, per què em fan por les altres cultures. I tot això jo crec que és el gran repte del nostre temps.
Uh-huh. I Jordi, el rumb de la pròpia vida es veu més clar, és a dir, amb més pau i més serenor a mesura que passen els anys, o pel contrari, més frustració pels somnis frustrats, trencats?
Jo crec que depèn molt del que t'ha alimentat durant la teva vida. Evidentment, nosaltres hem d'aprofundir què és el que jo realment vull, on contribueixo a fer mal, sempre fent mal. D'algunes maneres tots participem amb el mal que fem amb l'altre. Com puc evitar-lo? Com puc cuidar el món que ens envolta? Quines decisions prenc? Tot això són reptes grandiosos. Ens espanten. Quan nosaltres érem joves, parlàvem d'utopies. Avui, més aviat, els joves parlen d'apocalipsi, de que això s'acabarà, de que no val la pena.
Jordi, la generació dels nostres avis no podien escollir gaire, eh? Molts tenien el seu destí decidit des de petits. Ara podem escollir molt més i, paradoxalment, aquesta llibertat a vegades la vivim com una càrrega?
Sí, tens raó, eh? Hi ha un element aquí important. La gent que pateix, normalment, ja en té prou amb sobreviure, no pot prendre decisions. I la major part del món, fora d'Europa, pateix moltíssim, de manera que no es poden plantejar grans qüestions. De fet, totes les revolucions que hi han hagut sempre, d'alguna manera, és la classe mitja, la gent que d'alguna manera està una mica alliberada de la sobrevivència, que l'ha portat endavant. Com ho hem d'enfocar, això? Què podem fer nosaltres? Doncs sortir del mes de l'ensenyament tecnològic i buscar les preguntes humanístiques que només podem contestar a través del debat, no a través d'una certesa. Aprendre a viure en el dubte, aprendre a viure en l'ambigüitat, en els clars obscurs, i sempre sapiguem que alguna cosa es pot fer, i que els resultats de les nostres accions potser no els veiem mai, però en tenen, sens dubte que en tenen.
Parlant del qui sóc jo, Jordi Nomen apuntava que la nostra identitat està molt condicionada per la infantesa que hem viscut. El rumb que portem les persones, una mica el full de ruta de cadascú, també està molt condicionat per la infantesa que ha tingut?
Sí, estem condicionats per tot, pels nostres amors, per les frustracions, per les morts, per la infantesa. Això és indiscutible, però d'alguna manera sempre tenim un plus de llibertat, eh? Sartre, que era el gran autor de la llibertat, sempre deia: nosaltres som lliures de fer el que volem amb el que els altres han fet amb nosaltres. Sempre els altres se'ns han ficat a la nostra vida, estan decidint la meva manera de somriure. Els meus gens, moltíssimes coses de les quals jo no sóc conscient, m'estructuren, però això no vol dir que jo no tingui un cert marge de decisió, d'obertura. Però aquest futur el decidim nosaltres. O sigui, no està escrit enlloc. Això és molt curiós. O sigui, la història l'escrivim els homes. I això és terrible, perquè vol dir que tu tens alguna responsabilitat en qualsevol dels aconteixements que estan passant, siguin ecològics, siguin nacionals, siguin guerres, etcètera. Mm-hmm. És molt difícil ser adults. L'adult és aquell que assumeix les seves responsabilitats, les que tingui, eh? Mm-hmm. Masses ens portarien al neurotisme.
Ens ho diu Jordi Coromines, que és autor en filosofia i autor del llibre Entre els déus i el no-res, religions, espiritualitats, ateïsmes, de l'editorial Fragmenta. Jordi, la filosofia és una bona companya en aquests processos més interiors?
Sí, sens dubte, perquè podríem definir la filosofia com una meditació sobre la mort i sobre nosaltres mateixos. Sobre la mort no vol dir una cosa tràgica, sinó assumir que ens morim i que hem de viure sabent que ens morim. Això és molt important i que hi ha un dia en la nostra vida que hi haurà l'últim pensament nostre. I això jo crec que una reflexió sobre això ens pot alliberar molt, pot relativitzar molt de les nostres frustracions i ens pot ajudar a viure d'una altra manera. No hi ha res més trist que no voler veure la realitat.
Doncs Jordi Corominas, moltíssimes gràcies i bona ruta de vida.
Moltíssimes gràcies a tu.